Bon dia, són les dues.
14:15, amb Mònica Folquet.
La vicepresidenta tercera del govern espanyol defensa que a la taula de diàleg entre Catalunya i Madrid es pugui parlar de tot, fins i tot d'una llei d'amnistia. Yolanda Díaz ha assegurat al món RQ que d'entrada no es pot excloure res.
Insisto, en las mesas de diálogo debe de primar una razón, que es, se puede hablar de todo. El pensamiento no delinque. Por tanto, podemos hablar en política, que es esto, la política, debemos de hablar de todo. Y dos, no debemos de ponernos límites. Lo que sí es verdad es que en esa mesa va a haber posiciones diferentes.
Díaz també ha deixat la porta oberta a la participació del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, a les negociacions sobre els indults. No ha volgut posar dates i ha demanat textualment que no es polititzi. Aquest migdia, una àmplia representació del món econòmic ha reivindicat l'ampliació de l'aeroport del Prat per no hipotecar, diuen, el futur. 200 entitats i agents econòmics han escenificat en un acte SAD la Unió del Teixit Empresarial per ampliar la infraestructura aeroportuària. El president del Cercle d'Economia, Javier Faus, diu que no hi ha cap altre camí que no sigui el creixement.
Ens preocupa una certa apologia del decreixement al nostre país. Que el nostre país no es pot permetre de créixer, i créixer s'iguala de créixer. Per tant, des del Cercle estem abogant per un creixement sostenible, un creixement endreçat, un creixement no especulatiu, però creixement al cap i la fi.
També Foment del Treball, Pimec, la Cambra de Barcelona i nombrosos empresaris han reclamat un gran pacte institucional que faci possible l'ampliació del Prat. Un sector econòmic que veu signes de millora, l'atur s'ha reduït per tercer mes consecutiu i a Catalunya ha baixat en 15.300 persones. Ara hi ha 481.000 persones apuntades a les llistes del Servei d'Ocupació. El director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, és optimista però alerta que encara queda camí per recórrer.
Considerem que no podem parlar d'una etapa tancada perquè el rerefons del mercat de treball que ens ha generat des del març del 2020 aquesta situació segurament necessitarà que en els propers mesos també es vagi veient com anem evolucionant. Per tant, no podem donar una etapa per tancada, però sí que podem dir que va evolucionant favorablement.
El sector serveis és el que ha liderat les contractacions. Al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats ha baixat l'últim mes en 129.300 persones i ara hi ha 3.700.000 persones sense feina. També anirem a Madrid perquè Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja poden recórrer a la justícia europea després que el Tribunal Constitucional n'hagi avalat les condemnes per sedició, com ja va passar amb els recursos dels exconsellers Turull i Rull. No hi ha hagut unanimitat, dos magistrats han emès un vot particular. I els esports, a Memphis Depay, molt a prop de ser blaugrana, i el fitxatge d'Emerson ja és oficial. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, el Barça ha anunciat aquest matí la incorporació del lateral brasiler després de pagar 9 milions d'euros al Betis, equip amb qui ha jugat les últimes dues temporades. És la tercera incorporació per reforçar l'equip i probablement aviat n'hi haurà més. Les negociacions pel fitxatge de Memphis Depay avancen. Des del Barça admeten que aquesta setmana hi ha hagut contactes i els dubtes que tenia el davanter de l'Olímpic de Lió van desapareixent. Tot fa pensar, doncs, que l'acord és a tocar. El primer toc, més detalls i atents al play-off per pujar a primera divisió. Comença aquesta nit amb un Girona-Almeria a les 9, des d'un quart d'hora abans a RAC1.
Pel que fa al temps, el sol es mantindrà com a protagonista durant la tarda al sud i a Ponent, on l'ambient serà més càlid, amb màximes que s'acostaran als 30 graus. A la resta creixeran nuvolades que deixaran alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu i entre Girona i Barcelona. Seran localment forts, amb tempesta i calamarsa.
A RAC1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
El govern espanyol confia plenament en la taula de diàleg per solucionar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, diu que d'entrada no s'han de posar límits ni pel que fa al contingut, ni tampoc als interlocutors que hi han de participar. La també ministra de Treball ha passat aquest matí pel món a recollir i ha deixat clar que la voluntat de Pedro Sánchez és resoldre el conflicte amb Catalunya, Núria Travessa.
Ha explicat que no vetaran la presència de Junqueras a les negociacions i tampoc exclouran cap dels temes que es vulgui posar sobre la taula. Diu que en les negociacions s'ha de poder parlar de tot, també de la llei d'amnistia.
La solución es que dialoguemos.
¿Y en ese diálogo no se descartaría una ley de amnistía, por ejemplo?
Yo, créame que como ya, yo creo que ya ustedes me van conociendo, voy a ir a una mesa de diálogo en la que lo principal que tenemos que hacer primero es escucharnos. Segundo, cuando uno va a las mesas de diálogo, las partes proponen cuantas medidas estimen pertinentes. Y luego vamos a dialogar y a conversar mucho.
Sobre els indults, la vicepresidenta tercera no ha volgut avançar cap data i ha demanat que no es polititzin.
Jo sé que al periodismo le interesa mucho el tiempo.
Estoy acompañada,
de un jurista y siempre digo que en el derecho los plazos son muy importantes, muchos son preclusivos y por tanto es conveniente no citarlos en vano. Digo porque, en fin, además, hagamos pedagogía, no politicemos esto. Se están tramitando expedientes de 12 seres humanos y cuando estén resueltos, el gobierno de España tomará una decisión en el Consejo de Ministros.
Díaz també ha assegurat que no es pot comparar la situació de Catalunya amb la del Sahara Occidental i no ha volgut anar més enllà sobre l'ús que Espanya i el Marroc haurien fet del conflicte català. La ministra també ha valorat les xifres de l'atur, que ha tornat a baixar el maig per tercer mes consecutiu. S'han esborrat de les llistes de l'atur 15.300 persones i ara n'hi ha 481.000 que busquen feina a través dels serveis públics d'ocupació. Segons les dades del Ministeri, el nombre de persones que troben feina s'està accelerant, ja que la baixada ha estat més forta que la que hi va haver a l'abril. Sílvia Solanes.
En aquesta entrevista a RAC1, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit que cal ser prudent, però que el mercat laboral s'està recuperant de la sotregada de la pandèmia.
Y soy prudente. Creo que la tendencia es positiva. Ya era positiva el mes pasado, lo percibíamos. Pensemos que a día de hoy tenemos a 550.000 personas que están en ERTE, ¿no? 170.000 están en ERTE parcial, es decir, están trabajando, tienen una fórmula de reducción en su jornada, pero son sectores que son robustos.
La ministra diu que el sector serveis és el que té encara treballadors en ERTO, però és el que també n'ha contractat més l'últim mes. En comparació amb l'atur de l'any passat, les dades pràcticament no es mouen, però el poc que ho fan a la baixa. Ara hi ha 1.300 persones menys, el que equival a una disminució del 0,2%. El director general de Relacions Laborals del Govern, Enric Vinaixa, destaca justament aquesta dada i assegura que s'està recuperant el pols.
Tracta el primer mes que l'atur cau en termes interanuals des de l'inici de la pandèmia del Covid-19 i també destacar com un aspecte que considerem rellevant i positiu el fort increment interanual de l'afiliació a la Seguretat Social, que iguala gairebé els valors que teníem abans de començar la pandèmia.
Al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats ha baixat l'últim mes en 129.000 persones i ara hi ha 3.700.000 persones sense feina i buscant-ne a través dels serveis públics d'ocupació.
El sector empresarial ha tornat a reclamar en un acte conjunt aquest matí a SADE que s'aprovi l'ampliació de l'aeroport del Prat. Demanen al govern que hi doni llum verda per evitar frenar el creixement de l'economia catalana. Montse Martí.
A més dels presidents de les patronals del país i altres organitzacions empresarials com el Cercle d'Economia, hi havia directius d'empreses importants. Grífols, Repsol, per exemple CaixaBank, PortAventura, Vueling i també associacions com el Gremi d'Hotels de Barcelona i l'Associació d'Agències de Viatges. Entre els que han pujat al faristol, l'exconseller Andreu Mas-Colell, el president del Cercle, Javier Faus, i el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve.
L'oportunitat de comprometre EN en un projecte ambiciós per al Prat la tenim ara. I no oblidem que les nostres ciutats competidores en atracció de talent i ecosistema innovador tenen i tindran aeroports de primera.
Aquesta és la darrera ampliació que farà aquest aeroport. Som nosaltres, serem capaços de negar-li a les generacions futures el que les generacions anteriors han fet per nosaltres.
Fa uns anys, però, que Barcelona està donant un missatge un tant diferent de aquell hola olímpic. Diu no al turisme de qualitat, no a la cultura, no a l'ermitatge, no a les competicions internacionals.
A les portes de SADE s'ha concentrat una petita representació d'ecologistes. El secretari general de Depana, Francesc Espinal, demana al govern que no cedeixi a les pressions.
Vam guanyar-la, però és molt complicat perquè ja s'ha vist que aquí es tira en tromba tots els poders econòmics i no hi ha discussió possible aquí. Esperem realment que tant el govern de, municipal de Barcelona com els governs del Prat i els altres implicats resisteixin aquesta pressió mediàtica i sobretot el govern de la Generalitat.
La proposta que planteja ENA contempla ampliar 500 metres l'actual tercera pista del Prat, és a dir, la més propera al mar, i la construcció d'una terminal satèl·lit. Per això afectaria la zona natural protegida del Delta del Llobregat i per poder-hi construir el govern hauria de requalificar els terrenys i la Unió Europea ho hauria d'avalar.
Doncs precisament Pere Aragonès vol consensuar amb la Comissió Europea el futur de l'aeroport del Prat. El president insisteix que s'ha de fer compatible l'ampliació de la infraestructura amb el respecte a la biodiversitat i que es decidirà en la taula que va anunciar ahir amb totes les parts. Avui se les ha tingut al Parlament arran d'aquest tema amb el PSC i amb la CUP, que defensen posicions contraposades. Parlament, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Pere Aragonès rebutja una resposta binària de sí o no a l'ampliació. Creu que és possible augmentar la competitivitat del Prat sense caure en un desenvolupisme accelerat, ha dit. El nou cap de l'oposició, Salvador Illa, li ha demanat que aposti clarament pel projecte si vol el seu suport.
Jo li demano que lideri i li demano que es posicioni nítidament a favor de l'ampliació de l'aeroport. Catalunya sap perfectament ampliar un aeroport respectant la legislació del medi ambient. Si vostè va per aquest camí, en tindrà al seu costat. Si no, en tindrà enfront.
Una gran majoria d'aquesta cambra volem augmentar la competitivitat, en volem minimitzar l'impacte mediambiental. És una qüestió que no és fàcil, que és complexa, i la manera d'abordar-ho és amb el consens. Taula institucional, a treballar i a trobar una solució. I això és liderar.
En canvi, la CUP adverteix que l'ampliació xoca amb la protecció del Delta del Llobregat, reconeguda per Europa. Li advertia el cupaire Dani Cornellà, i per això el president ha dit que tindran en compte les institucions de la Unió.
Tenen clar que l'ampliació de l'aeroport suposarà acabar de destruir els pocs espais agrícoles i naturals del Delta que encara queden? Tenen clar que la Comissió Europea va obrir un expedient d'infracció a l'Estat per no protegir de forma adequada els ecosistemes del Delta del Llobregat?
La meva voluntat també és que puguem tenir un diàleg amb la Comissió Europea perquè, sigui quina sigui la decisió, es prengui també en consens amb les institucions comunitàries.
També hi ha dit la seva el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Infraestructures, Jordi Puigneró, que ha assegurat que Catalunya necessita un aeroport preparat per l'economia del segle XXI.
Ada Colau coincideix amb Pere Aragonès que el debat sobre l'ampliació del Prat no es pot limitar a un sí o un no. L'alcaldessa de Barcelona no hi tanca la porta, però reclama seure's a parlar-ne des de l'Hospitalet de Llobregat. En canvi, Núria Marín sí que hi fa una defensa aferrissada de l'ampliació, Sílvia.
L'alcaldessa de Barcelona demana no caure en trampes i buscar quin és l'aeroport que realment necessita Barcelona i Catalunya i que permeti mantenir la biodiversitat. N'ha parlat a la Barcelona Tribuna, tot i que fa un mes l'Ajuntament es va oposar al projecte.
He saludat molt la iniciativa de la taula de diàleg que va presentar ahir i que evidentment li vaig dir que jo hi seria i que tot l'Ajuntament ens implicaríem al màxim. Tots els actors, com que tenim objectius compartits, hem de seure a la taula i de forma realista veure com aconseguim aquests objectius. I això segurament ens portarà a superar el debat d'aeroport sí o no i dir quin és el millor aeroport que necessitem per la ciutat metropolitana del futur i pel país.
L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, té una posició molt més taxativa, així ho ha defensat a TV3.
Tal com la planteja AENA, doncs no hi he aprofundit en el projecte, però crec que és important el concepte d'ampliació de l'aeroport, de convertir l'aeroport de Barcelona en un hub potent que pugui ajudar a la recuperació econòmica, i crec que és agafar en aquests moments l'oportunitat. Tenim el govern d'Espanya a favor d'aquesta ampliació.
I enmig d'aquest debat, l'Ajuntament del Prat es declara contrari a l'ampliació. Ja l'any passat va aprovar una declaració institucional rebutjant-la.
14:15 amb Mònica Folquet. RAC 1.
Ganes de tornar a les Balears? Torna amb Transme i viatja amb el teu cotxe a bord. Reserva a transmediterrania.com. Ganes de Balears. Ganes de Transme.
Hi ha un espai únic, singular, dedicat a la tonyina roja.
Tonateca Balfacó.
On hi conviuen la cuina japonesa i la cuina mediterrània de primer nivell.
El seu disseny interior t'endinsarà de ple al mar Mediterrani. Reserva a tonatecabalfacó.com.
El trobaràs a l'avinguda Diagonal en Muntaner.
Tonateca Balfacó, una experiència gastronòmica única. Balfacó.
Descobreix el poder d'entrenar la ment. Emporta't la col·lecció Fitness Mental per tota la família amb La Vanguardia. Exercicis i activitats per gaudir d'una ment més en forma. Tot un desafiament. Primera entrega, gimnàsia per a tus neurones, per només 5,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Renovada, fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. 14:15 amb Mònica Folquet.
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja poden portar la seva condemna per sedició a Europa. El Nacional ha tombat els recursos que van presentar tant el president d'Òmnium com el líder de Junts contra la sentència del procés i diu que està ben fonamentada i que la condemna és proporcionada. Un cop més, el tribunal ha pres la decisió dividit i a un vot particular signat per dos dels nou magistrats del ple a Madrid. Mar Poyoto, bon dia.
Bon dia. El Constitucional torna a fer pinya amb el Suprem. En dues sentències tomba els recursos que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez van presentar contra la decisió del Suprem que els ha condemnat a 9 anys de presó per sedició. El Constitucional diu que la sentència del Suprem està ben fonamentada perquè tots dos van promoure l'oposició material per impedir que la policia pogués executar les decisions dels tribunals i van prescindir dels procediments de reforma constitucional per intentar aconseguir el seu objectiu, que era la creació d'un estat català independent. Segons les sentències, les actuacions dels Jordis no es poden emmarcar en els drets legítims de llibertat d'expressió i de reunió perquè desborden clarament els límits. El TC creu que les condemnes a 9 anys de presó compleixen amb les normes constitucionals i afirma que no corresponen a un càstig o una persecució per motius polítics o ideològics. Una decisió amb la qual no hi estan d'acord dos dels magistrats de caire progressista, que són Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, que han signat vots particulars en contra. Ara Cuixart i Sánchez ja han esgotat la via judicial espanyola i, per tant, ja poden portar el cas al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.
Doncs bé, Cuixart ja ha anunciat que vol acusar l'Estat i per això presentarà un recurs contra la seva condemna per sedició al Tribunal Europeu de Drets Humans. El president d'Òmnium ho ha anunciat via Twitter, afirmant que els tribunals polítics mai sorprenen. I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa l'exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i el seu marit Ignacio López del Hierro per l'operació Kitchen. El jutge que investiga el cas els acusa de suborn, malversació i tràfic d'influències per la seva participació en el suposat espionatge que haurien fet a Luis Bárcenas per robar-li tota la documentació relacionada amb la Caixa B del PP. La imputació ha coincidit amb la compareixença de López del Hierro a la comissió d'investigació que es fa al Congrés. Continuem a Madrid, Mar.
Sí, ja feia temps que sonaven campanes i avui el jutge instructor Manuel García Castellón ha fet pública la seva decisió, citar com a investigats a De Cospedal i López del Hierro. A la interlocutòria explica que les agendes de l'excomissari Villarejo permeten situar el naixement de l'anomenada Operació Kitchen l'11 de juliol del 2013 i també es detecten una sèrie d'anotacions de les quals se'n desprèn que tots dos, De Cospedal i López del Hierro, van participar en la captació de Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas, que hauria sigut l'encarregat de robar els documents. Una imputació que coincidit amb la compareixença de López del Hierro al Congrés. No ha respost pràcticament cap pregunta, però sí que ha dit que s'ho veia venir.
¿Esperaba usted esta citación o le ha pillado por sorpresa como a nosotros?
Hombre, por sorpresa no. Venía en la prensa, yo mucho tiempo saliendo en la prensa, ¿eh?
En aquests moments compareix l'exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto i a partir de 3:45 està previst que ho faci María Dolores de Cospedal.
Gràcies, Mar. D'altra banda, un jutge de Madrid envia a judici l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato, l'acusa de delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i corrupció entre particulars. La fiscalia li demana una pena de fins a 70 anys de presó, Núria.
A més, el jutge també li demana 65 milions d'euros de fiança per tal d'assegurar les responsabilitats monetàries que es puguin imposar la sentència final i l'avisa que si no diposita la quantitat se li embargaran els béns. En canvi, no el jutjarà pels delictes de falsedat continuada i insolvència punible, tal com demanava la fiscalia. Tot plegat per la gestió suposadament fraudulenta que Rodrigo Rato hauria fet de tot el seu patrimoni.
Jordi Pujol demana perdó gairebé 7 anys després d'admetre que tenia diners a Andorra, però considera que no és corrupte i critica com es va tractar la seva confessió. Ho fa en el llibre entrevista amb el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, titulat Entre el dolor i l'esperança. Avui s'ha presentat a la Casa del Llibre a Barcelona. Anem cap allà, Cesc Giró, bon dia.
Bon dia. El llibre Pujol manté fil per randa la versió sobre l'origen dels diners, la deixa del seu avi, nega un enriquiment a través de la política i subratlla que l'error va ser haver-se'n despreocupat durant anys. Per això demanen perdó a si mateix i al país, sense ànim, diu, de rehabilitació.
He de demanar perdó. Porto pes a sobre. Des del punt de vista personal, el que apareix és penediment. Des del punt de vista col·lectiu, és l'orgull. El sentiment de culpa és potent. I l'orgull, l'esperança, la confiança, la fe, això és important. I ho conservo per Catalunya.
Fragment d'un vídeo de 7 minuts que s'ha emès durant la presentació sense la presència de l'expresident, en què també ha parlat de la situació del país.
Catalunya, que ha estat moltes vegades en perill, que ha tingut molta gent que tenia ganes que desaparegués, arriba a començament del segle XXI amb situació crítica, i bastant crítica, Però, al meu entendre, amb energia, amb força, tinc més fe en Catalunya que en mi mateix, per dir-ho així, oi?
El llibre també repassa el procés independentista, demana diàleg i avisa l'independentisme que necessita més força. També explica els dos fets que van dur-lo a defensar el trencament amb l'Estat, la llei Wert contra la immersió lingüística i la sentència del Constitucional contra l'Estatut.
Atenció, perquè les persones nascudes entre el 1972 i el 1976 ja poden demanar hora per vacunar-se al web vacunacovidsalut.cat. Són, per tant, les que tenen entre 49 i 45 anys. Aquesta franja d'edat ja apareix entre els col·lectius convocats a la vacunació. També s'ha obert als treballadors essencials que no es van arribar a vacunar fa uns mesos abans que es paralitzés. A tot això, experts en immunologia creuen que probablement no caldria revacunar les persones ja immunitzades contra el Covid. Això després de l'estudi publicat a la revista Nature, que apunta que les persones que han passat la malaltia poden estar protegides durant anys, fins i tot de per vida. N'ha parlat aquest matí en una entrevista al Món a RAC1 al cap d'immunologia del Clínic Manel Juan.
Si és necessari o no mantenir vacunes en el futur, conceptualment la meva resposta seria que no, però com tenim una pandèmia tan greu, doncs potser es pot reforçar més el sistema immunitari. Però més, no, en aquest cas és poc rellevant des del punt de vista conceptual, o estàs o no estàs protegit.
Juan també creu que en la campanya de vacunació s'haurien d'haver prioritzat les persones que no han passat la malaltia, Laia Colomer.
Segons l'article publicat a la revista Nature, a banda dels anticossos, les persones que s'han infectat de coronavirus també tenen unes cèl·lules immunitàries, els linfòcits T, que poden durar molts anys, un funcionament que ja es coneixia en el cas d'altres malalties, però que fins ara no s'havia pogut demostrar en el cas del Covid. En el cas de les persones que no han passat la malaltia, la protecció de les vacunes també els podria durar anys, però Manel Juan indica que sí que podria en transmetre el virus.
Entra dins de lo possible que la protecció sí que sigui de cara a generar protecció durant anys, és possible que sigui la mateixa. L'únic que passa és que com a sobre tindrem un problema perquè no ha entrat pel nas, diríem, o no ha entrat per la boca, com han entrat a l'altre, no tindrem una protecció tan local que és important per evitar que se segueixi transmetent.
De fet, l'Institut de Salut Carlos III està dissenyant una vacuna intranasal per evitar poder transmetre la malaltia.
Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, ja hi ha menys de 700 persones amb Covid ingressades als hospitals. Avui en són 684, 57 menys que ahir. També baixen fins als 234 els malalts crítics a les UCIs, una vintena menys. Ara bé, mentre la pressió hospitalària va a la baixa, s'estanquen els nous contagis, Laia.
Avui la velocitat de propagació s'ha enfilat 4 centèsimes i ja se situa per sobre de l'1 a l'1,02. De fet, ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja avançava que l'RT estaria al voltant d'aquesta xifra durant algunes setmanes, que vol dir que la pandèmia està estancada. Els contagis no baixen, però tampoc acaben de pujar. Avui també creix 5 punts el risc de rebrot, que és de 112. En les últimes hores, el Departament de Salut ha registrat 639 casos nous i les funeràries han informat de 3 morts més.
900 alumnes de Vic participen en una prova pilot per valorar l'eficàcia dels autotestos d'antígens en l'àmbit escolar. Són alumnes a partir de tercer d'ESO de l'escola L'Escorial.
Els resultats de la prova pilot s'analitzaran juntament amb els de l'escola L'Horitzó de Barcelona, on també s'estan recollint mostres nasals d'alumnes de primària. La participació és voluntària i són els mateixos alumnes els que s'agafen l'automostra. La Junta dels Serveis d'Atenció Primària de l'ICS a Osona, Eva Serra, explica com és la prova pilot.
El que estem mirant és la viabilitat que té de fer un test ràpid antigènic per automostra i l'acceptabilitat que tenen els alumnes en fer-ho. Estem fent els alumnes de tercer d'ESO fins a batxillerat i cicles formatius.
De fet, fa uns mesos es va anunciar que s'aplicarien les proves amb automostra als instituts, però fins ara, en l'àmbit escolar, només s'han utilitzat per les proves massives que es van fer a mestres i professors després de les vacances de Nadal.
I a tot això, més de 700 testos d'antígens ràpids facilitaran la tornada dels castells a Vall. Són una donació d'una empresa catalana que vol afavorir la represa cultural al país. Els primers assajos es faran divendres i la primera actuació per Sant Joan. Avui s'han presentat els detalls de les proves que es faran entre el centenar de castellers dels Xiquets de Valls que participaran a la prova pilot. Valls, Esteve Giral.
Tot a punt per la represa del món casteller a partir de divendres. Primers assaigs de les dues colles vallenques amb un centenar de castellers. Són els mateixos castellers que participaran en la primera actuació després d'un any i mig de pandèmia per Sant Joan a la plaça del Blat. Tots passaran controls periòdics per detectar i prevenir possibles contagis. Maria Assumpta Carabaza, de l'empresa catalana Nessapor Europa, explica com funcionaran els tests d'antígens ràpids entre els castellers.
És un test que és molt còmode perquè només es fa en la part externa del nas. Quin és el concepte d'un test d'antígens? Que te'l puguis fer molts cops avui, i si avui no n'estic convençut, doncs d'aquí a 3 dies, d'aquí una setmana.
Té la llum verda sanitària de la Generalitat i la idea és que serveixi també per anar obrint camí per la tornada dels castells arreu del país.
Per cert, un jutjat de Barcelona investiga un usuari de Twitter que durant la campanya electoral de catalana va penjar una falsa PCR de Salvador Illa. El document deia que el candidat socialista havia donat positiu per coronavirus. La fiscalia acusa el tuitaire de falsedat documental i injúries.
El fals document simulava que la PCR s'havia fet en un laboratori de Barcelona, però aquest laboratori assegura que no en sap res. Per tant, el denunciat, resident a Madrid, hauria canviat les dades per atribuir el positiu a Salvador Illa per perjudicar-lo en les eleccions. Els fiscals han demanat al jutge que ofereixi a Illa i al PSC presentar-se com a acusació particular.
A Catalunya falten donacions de teixits per fer front al creixement d'operacions no urgents que s'estan recuperant ara que reobren quiròfans. El banc de sang i teixits recorda les famílies de possibles donants que poden ajudar a millorar molt la vida de persones que necessiten teixits com còrnies, tendons, ossos, pell o parts del cor. Els experts esperen tornar aquest any als nivells de donacions prèvies a la pandèmia, Dani Cortés.
Sí, perquè l'any passat van reduir un 30% les donacions de teixits humans. En total, més de 13.000 persones es van beneficiar dels teixits que distribueix el Banc de Sang i Teixits. Unes 2.700 còrnies, 9.600 peces de múscul o ossos i 450 fragments de pell o 300 teixits del cor com vàlvules. Aquesta reducció no permet fer front a tota la demanda que hi ara mateix i per això avui, que és el dia del donant, des dels hospitals de Catalunya han volgut fer una conscienciació conjunta de com ajuda a altres pacients el fet de donar teixits del cos quan algú mor, per exemple, per tornar a caminar o a veure-hi. Ho explica la directora del Banc de Teixits, Anna Vilarrodona.
Necessitem al voltant de 1.600 donacions de teixit ocular per poder donar resposta a tota la demanda dels professionals, dels oftalmòlegs que tenen receptors pendents de trasplantar. En el tema de les vàlvules cardíaques o dels meniscos, encara és més complexa. Has de tenir el teixit amb les característiques que casin o que facin match entre el donant i el receptor.
Durant els mesos de confinament, el nivell de donacions de teixits va estar pràcticament a zero, perquè tots els recursos, tant d'espais com de personal, es van dedicar a fer front a la pandèmia.
4 minuts per 2, quarts de 3. A Berga, demà és el dia gran de Corpus i malgrat que la Patum com a tal s'ha suspès, l'Ajuntament preveia una desfilada de comparses pels carrers que finalment també ha cancel·lat. L'Ajuntament ha fet marxa enrere perquè no s'ha sentit acompanyat per la Generalitat i perquè sol es veu incapaç de garantir que es compleixin les mesures de seguretat. Marc Canturri, bon dia.
Bon dia, la desfilada havia de ser amb aforament limitat. Només hi havia lloc per a 700 persones i totes havien d'estar assegudes. El problema és que l'Ajuntament s'havia d'encarregar que durant la desfilada no hi hagués gent circulant per la zona del recorregut i veu complicat garantir-ho. Ho ha explicat a RAC1 l'alcalde accidental de Berga, Ivan Sánchez.
Pot haver-hi gent dins el recorregut abans de que tot aquest es vagi perimetrant, dels quals possiblement podria costar desallotjar-los i entrem en un problema de seguretat i fins i tot de salut. Reformulem el que volíem fer el dijous i ens replantegem de fer el que ja passava diumenge.
El que passava diumenge és una plantada de tota la comparseria a la plaça de Sant Pere de 10 del matí a 2 del migdia. L'Ajuntament ha decidit que també ho farà demà en lloc de la desfilada i en aquest cas no hi haurà aforament limitat, però sí controls de seguretat per evitar moments de massificació.
Neix la Fira del Llibre Únic, una iniciativa que vol posar en valor els llibres de fons de les editorials i fugir de la tirania de les novetats, però la proposta neix de l'editorial Coma Negra, que ha sumat complicitats amb 10 segells com Anagrama, Blacky Books, Males Herbes o l'altra editorial. La fira es farà del 12 de juny al 12 de juny a la fàbrica Lehmann de Barcelona i cada editorial hi presentarà un únic llibre de la seva col·lecció. La proposta també compta amb la complicitat de les llibreries, Maria Cusó.
La Fira del Llibre Únic trenca tots els esquemes de les fires tradicionals. El funcionament és senzill. Cada editorial ha escollit un sol llibre del seu fons editorial, un títol que es manté en secret i que no es donarà a conèixer fins al mateix dia de la fira, el 12 de juny. Cada segell tindrà una parada on només es vendran exemplars d'aquell llibre i cada editor haurà de defensar la seva tria. Per fer-ho, muntarà una activitat ben allunyada de les presentacions tradicionals, ja siguin jocs, concerts o peces teatrals. Només hi ha una condició, que el llibre escollit tingui com a mínim 2 anys d'antiguitat.
tot plegat, com explica l'editor de Coma Negra, Joan Sala, per posar en valor peces úniques que potser no han tingut el reconeixement que calia.
Vam pensar que havíem de fer una iniciativa per defensar el llibre de fons, per defensar una lectura més pausada, per no caure en la dictadura de la novetat una vegada més, i va sorgir arrel de conèixer aquella iniciativa de la llibreria de Tòquio, que durant una setmana té un títol, i la setmana següent el canvia, però si tu vas a aquella llibreria només pots comprar un sol títol, un sol llibre.
La festa també es traslladarà a les llibreries, que muntaran estants amb els 11 llibres escollits. Per ara ja hi ha prop d'un centenar de llibreries catalanes que s'han sumat a la iniciativa, malgrat que tampoc saben de quins títols estan parlant. El misteri es resoldrà el 12 de juny.
I RAC Més ho estrena avui un nou podcast, Barcelona 2025. Es dedicarà a parlar de tots els problemes que té la capital del país, Núria.
L'objectiu és posar sobre la taula els temes que més preocupen els barcelonins, s'analitzarà què passa i quines en podrien ser les solucions. Ho explica el director del podcast, Adrià Santasusagna.
Ens marquem l'horitzó de Barcelona 2025 perquè és una data que és a tocar, que és a prop, però també hi ha el suficient temps per analitzar què passa a la ciutat i buscar solucions a tots els problemes que tenim. Parlarem de seguretat, de mobilitat, de com fer tornar el turisme, del problema d'habitatge que tenim a Barcelona. Són temes que els que vivim a la ciutat patim cada dia i que cal abordar des de ja.
Barcelona 2025 sortirà els dimecres a partir d'avui cada 15 dies i el podreu escoltar a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Ara aquesta tarda es repetiran els xàfecs, però no seran tan extensos com ahir.
No, avui aquests ruixats quedaran més concentrats cap al Pirineu.